El cafè de Punt 7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bona nit i benvinguts al cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. El programa d'avui el dedicarem al Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que serà el 25 de novembre, és a dir, el proper divendres. I per fer-ho comptarem amb la presència de Les Fresques, que són un col·lectiu feminista del Baix Montseny, que ens acompanyaran al llarg del programa, ja que hem dit, ostres, això de ser quatre nois només parlant de violència masclista potser era una mica estrany. Això sí, abans de saludar Les Fresques, anem a saludar els col·laboradors del cafè de Punt 7 Ràdio. Per una banda tenim en Jordi Pasqual. Bona nit, Jordi.
Bona nit, què tal?
Com estàs?
Molt bé, mira, i estic molt content pel que deies, perquè va haver un dia, i conto una anècdota així per a començar, que buscant per tot allò del tema lingüístic, de si el plural el podem dir en femení, si això és correcte lingüísticament o no, vaig arribar a una entrevista de Belolita a la revista Cafè amb Llet que em va aparèixer molt interessant, que va dir, mireu, és igual si parlem en masculí o si parlem en femení, perquè no hi ha cosa més estúpida que molts homes parlant en femení plural. El que és important és donar-li veu a les dones, i ja que en este programa normalment no donem veu a les dones perquè per coses de com ens ho hem muntat som tot homes, doncs ja està bé que com a mínim en un tema que es afecta directament puguen parlar.
I tant que sí, però tot i així, Jordi, tu ens has preparat alguna cosa pel programa d'avui, no?
I tant que sí, he fet un recull de xifres oficials i xifres no oficials sobre feminicidis, trucades a telèfons d'assistència, en fi, ja veureu que és una miqueta dur veure aquestes xifres, però és important visibilitzar-ho.
I també al teu costat, Jordi, tenim l'altre Jordi, en Jordi Arbat. Bona nit.
Sí, avui estem de costat i, a més, situats de manera diferent, dels altres programes.
Hem sí, avui tenim una ubicació una mica especial.
Sí, gairebé que no hi quedem ni al locutori. Bé, doncs jo us porto una mica un petit debat, si tenim temps, i esperem que el puguem fer. De fet, tot va una mica lligat avui al programa, un debat una mica sobre el voltant del paper que han de tenir els homes en el feminisme. De quin ha de ser el seu rol, de quina manera han de col·laborar, cooperar, actuar o, doncs, en definitiva, fer costat a les dones en aquesta lluita.
Doncs segur que serà molt interessant, Jordi, i deixem saludar a l'altre col·laborador habitual que tenim, en Marçal Illa. Bona nit, Marçal.
Molt bona nit, Pol.
Què tal, com estàs?
Doncs estic molt bé, com sempre.
Primer de tot, dir-te que ben tornat i què ens portaràs pel programa d'avui?
Doncs mira, he tingut un atac nostàlgic de tercer d'antropologia que vam cursar antropologia del gènere i ens van fer molta èmfasi en la construcció cultural de la identitat de les persones, com construïm el gènere, i una mica doncs intentaré, de forma molt sintètica, perquè tampoc tenim molt de temps, parlar de com el masclisme avui en el segle XXI, quan algunes persones diuen que el masclisme ja no existeix, té unes formes molt flexibles de seguir existint i de seguir gestant violència.
O sigui, que tindrem una introducció a l'antropologia de gènere en 10 minuts.
Espero que mengi tot.
Doncs me'n moro de ganes, Marçal. Així que, si et sembla, deixem-nos estar presentacions i comencem ja el programa, no?
Oh, i tant que sí.
Com hem dit, en el programa d'avui ens acompanyaran Les Fresques, que són un col·lectiu feminista del Baix Montseny. Amb elles aprofitarem per parlar de la seva tasca, sobre feminisme, la visió que tenen sobre les violències masclistes i moltes coses més. Així que, si us sembla, aprofito ja per saludar a l'Anna Rodríguez, la Neus Millán i l'Anna Muñoz, de Les Fresques. Bona nit a les tres.
Bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com esteu?
Encuriosides, perquè és la primera vegada que fem això i ens veiem aquí totes tres amb els cascos i parlant així, és curiós, tot plegat.
Però segur que ho fareu la mar de bé. Ja veureu que aquí al cafè tot flueix d'una manera molt lliure.
I tant.
Segur que sí.
En tot cas, si us sembla, comencem parlant per una cosa que em comentàveu ara, fora de micro, que m'ha cridat molt l'atenció, i és que el proper 25 de novembre, tot i que sou un col·lectiu feminista, heu decidit que no fareu cap acte per al Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Això per què és?
Doncs, bueno, per una banda perquè a nivell de col·lectiu som persones i hi ha moments, no?, que tenim més disponibilitat o moments personals que són més potents i fan que puguem estar més presents. I en aquest cas estem en un moment que moltes de les persones que formen part del col·lectiu pues, no tenim tanta disponibilitat, però sobretot també perquè vam néixer com a feministes del Baix de Montseny amb la intenció de visibilitzar temàtiques de gènere i justament el 25 de novembre és un dels dies que més visible se fan aquestes temàtiques a tota la societat. Per tant, segur que n'hi ha molts actes i moltes coses on la resta de gent poden participar i no cal que les fresques estiguem també fent discurs aquest dia i esperem fer-lo altres dies, no?
Bueno, per nosaltres també és important no centrar-nos en aquestes diades tan marcades, no? Que és això el que diu l'Anna, no? Que són dies que tothom es coneix, que es fan moltes coses, 8 de març, 25 de novembre... Nosaltres últimament doncs, anem més cap a, bueno, doncs, a espontaneïtat en el sentit que, jo què sé, un dissabte doncs, la gent que camini, que passegi per Palau, al mercat de Palau, doncs, ens trobi, no? I que no sigui cap diada específicament que cridi al feminisme o aquesta lluita.
Perquè, Neus, ara que em comentes això d'espontaneïtat, per si hi ha algun oient que estigui despistat, ara mateix, com a fresques, quines són les vostres principals línies de treball?
En tenim bastantes. Què et diré? Doncs des de trobades en les que partim d'un text i ens el llegim cadascuna a casa seva, llavors el comentem. Hem intentat fer un cineforum aquest estiu. Al final no ha sortit, però bueno, l'any que ve segur que sortirà. Després també hem portat a la Maria Llopis, que ha presentat el seu últim llibre, el de Maternitats Subversives. Tenim bastants fronts oberts i és això, no? És com intentem no posar-nos les piles el 25 de novembre, el 8 de març, no, sinó doncs, ens anem reunint un cop al mes, més o menys, i parlem ja sigui a nivell nostre, no? Perquè penso que també és molt important tenir en compte que les primeres que ens hem de currar, entre cometes, som nosaltres, no? Perquè moltes vegades també pensem que el masclisme està superat en qualsevol classe social, en qualsevol situació, i no és així. Jo almenys parlo per mi, penso que tinc que la primera que ha de fer un treball feminista sóc jo, i això, a les trobades que fem, doncs, partim això, no? Des de nosaltres i cap enfora.
Clar, com diu la Neus, no? Jo crec que tenim dos línies. Una que igual vam néixer més una mica amb aquesta intenció, no? De visibilitzar i de sensibilitzar una mica més, però ho hem fet molt també fora de les diades o no? A partir de dies que sortíem a Palau, perquè s'ubicàvem físicament a Santa Maria de Palautordera i sortíem al mercat i llavors fèiem alguna performance o portàvem alguna parada amb material feminista, bueno, alguna mena d'accions més visibles. I després l'altra part, no? Més interna, que és el que deia la Neus, que jo crec que és el treball aquest personal, no? que hem de fer totes i tots.
I també, ara que em comentava això a nivell de visibilització, per exemple, una de les accions en què vau participar va ser una campanya de conscienciació contra les violències masclistes i les agressions durant la Festa Major de Palau. A diverses barraques hi havia alguns cartells que firmàveu vosaltres i altres entitats del Baix Montseny amb algunes consignes en contra de la violència masclista. Creieu que l'ambient de la nit i la festa és un punt especialment problemàtic?
Evidentment, sí. No? Perquè bueno, es donen moltes situacions en les que, sobretot nosaltres, dones, donem per sentat que són situacions supernormals, no? Que, bueno, pues que un amic de la colla pues, estigui borratxo i em toqui més del que a mi em fa sentir, bueno, que em toqui d'una forma que em faci sentir incòmode, no? Comentaris, rols, històries que es donen, no? I que s'han donat, no? Que a la Festa Major pues, sabem que s'han donat i, bueno, està bé, no? Que almenys hi hagi algun paperet que em doni la raó a mi dona per dir, hòstia, pues, potser aquí està passant coses que me les he de plantejar, no?
Aquesta campanya va ser una proposta que va vindre, de fet, de noies molt jovenetes i amb col·lectius més joves que nosaltres, i jo crec que representa la necessitat que hi ha una mica de posar aquesta mirada en aquests espais, no? Sobretot perquè s'està utilitzant i s'està fent a moltes festes, a molts pobles, però sobretot anar una mica més enllà. Nosaltres el que vam fer en realitat va ser una campanya de difusió a través de cartells i missatges, però l'interessant és començar a fer protocols d'actuació en tots els espais de festa i començar a crear aquest discurs perquè aquelles noies que durant la nit, no, puguen sentir que, com deia la Neus, no, una mirada, un tocament o qualsevol actitud, se sentin agredides, pues, puguen sentir-se recolzades i amb la llibertat de poder expressar-lo i poder avançar en aquest tema.
Bueno, jo pues, quan parlo amb dones joves o, no, o pues, no tan joves, el que em trobo és que normalitzen, no? Però que no que normalitzin perquè els hi sembli bé, sinó perquè es normalitza, no, pues, el que passa sovint. Això no vol dir que estigui bé, no? I ho normalitzen com a gajes de l'oficio, no com a cosa que estigui bé o no com a cosa que es pugui permetre, sinó pues, com a gajes de l'oficio per poder-me divertir de nit. Clar, això és un problema, tu no pots... Vull dir, pues que la tolerància no és això.
Clar, jo crec que aquest punt que diu l'Anna és superimportant, la normalització dels fets, no? Ara us vaig explicar una anècdota de l'altre dia, Jo tinc 40 anys i sortia d'una reunió i era la una de la matinada i era un espai que és molt fosc i tal i sortíem tres dones i una de les dones va dir, ostres, em dona una mica de rotllo ara anar per aquí, no? Perquè ella marxava cap a una altra banda. I aquest fet normalitzat que continuem, no?, expressant i interioritzant dones de 44 anys, continuen sentint-lo les dones de 17 anys i el més fort és que les nostres filles continuaran interioritzant aquesta sensació que caminar per la nit una dona sola en aquest país, en aquest lloc del món, continua sent perillós. I per tant, no?, el que hem de fer és intentar superar això. I ho dic perquè un dels cartells que hi havia en aquesta campanya era justament això, no? Vull tornar sola i per tornar sola no vull ser valenta, sinó que vull ser lliure, no?
I en aquest sentit, què creieu que es pot fer per intentar aconseguir que aquest fet, que una dona en certs moments pugui tenir por de tornar sola a casa, deixi de ser una cosa acceptada com a normal i ho comencem a concebre com un veritable problema?
És que aquí, clar, jo penso que tirem enrere el temps, tirem enrere res, uns 1.000 o 2.000 anys enrere, no?, i comencem a treballar per aquí, no?, perquè, bueno, perquè és que és una història que ve de fa molt de temps, no?, des de que el patriarcat s'ha instal·lat a la nostra societat, no?, que segurament, doncs, moltes històries, bueno, tu que faràs, parlaràs d'antropologia de gènere, no?, segurament pots donar la resposta a això, no?
Alguna proposta faré, però espero que en corregiu vosaltres, perquè va ser una assignatura només, no hi estic molt curtit tampoc.
Bueno, jo crec que en aquest nivell el que sí que podem fer com a societat és avançar en el tema educació, no? I un dels aspectes primordials és començar a introduir això en l'àmbit educatiu. La famosa coeducació tindria que començar a treballar aquests temes, però clar, deixa molt que desitjar, no? Perquè una cosa són les lleis que aprovem i una altra cosa realment els esforços que se dediquen envers això. I en aquest punt jo crec que n'hi ha molta feina per fer, perquè si mirem els patis de les escoles d'aquest país, doncs, bueno, continuen havent molts aspectes a treballar i molts rols establerts amb nens i nenes a partir de les escoles bressols, no? Per tant, jo crec que començant per educació, no?, seria la meva proposta, comencem per aquí.
I jo volia introduir un tema que sempre porta debat o sempre porta, però entre nosaltres mateixes, que és el tema de la resposta davant de l'agressió, la resposta. Perquè mentre no hi hagi resposta, pues les agressions passen, i passen, i passen. I resposta pot ser que tu facis la denúncia, tu li facis després pintades a casa del noi, o que li fotis una patada als ous en aquell moment, tu i tota la teva parentela. I és una resposta. I penso que és legítima, i penso que ja va sent hora que pensem en resposta. I que pensem en autodefensa, en tenir un cos que transmeti fortalesa, que transmeti seguretat. No digo fuerza, dic fortalesa i seguretat. Coses que són importants, perquè si no tot es queda en discurs.
Jo crec que la part que diu l'Anna és superimportant, no? Aquesta resposta, però i sobretot també jo crec molt en la resposta col·lectiva, no? I com a Fresques és aquí on treballem, no? Perquè sempre té més força si n'hi ha una resposta conjunta que no pas una resposta individual. Per tant, jo crec que és superimportant això, no? Respondre i visibilitzar-lo, què passa i que s'ha de superar, no?
En aquest sentit, a mi m'agradaria introduir-vos un concepte que crec que és important, que és el fet de la conscienciació. No us preguntaré ja si creieu que els homes estan conscienciats sobre la discriminació que pateixen les dones, perquè la resposta és òbvia que no, però sí que us preguntaré si creieu que poden existir algunes dones que veritablement no són conscients de l'estructura patriarcal i d'opressió que pot existir.
Sí, no? És a dir, clar, no totes ni tots ens plantegem aquestes coses. Sí, sí, o sigui, la resposta és evidentment que es donen per hi ha estructures familiars, funcionaments familiars, que tu parles i és com, vale, esteu en aquest punt. I tot és respectable, o sigui, també nosaltres no volem adoctrinar, no és com pues, qui vegi, o sigui, qui necessiti o qui li surti una necessitat, no? Pues aquí estem, no? Però aquesta necessitat ha de sortir, no? Si ho veiem com a coses normals, que és, la pregunta que has fet és com, sí, evidentment que existeix, sí, sí.
Jo crec que és tan complex, i tan transversal i tan profund, que seria, és innegable, però és que nosaltres mateixes, o sigui, aquí no, està influenciat per el patriarcal, per les relacions que establim i per aquest sistema de domini i de, per tant, el que diu la Neus, sí, sí, i per totes bandes, no?
A mi el que em passa moltes vegades, no? Em fa molt més mal el que pugui pensar jo que el que puguis pensar tu com a tio, no? O sigui, que si tu vols pensar que jo estic aquí perquè tu em toquis, em diguis, em manis, bueno, pues és tu movida. Però el dolent és quan, vull dir, quan jo m'ho crec, quan jo dic, hòstia, estoy fea, uf, vaig sola pel carrer i avui tinc por. Això és el que fa mal, no? Més que el que puguis pensar tu, que fa molt de mal. Però, vull dir, la pitjor enemiga ets tu, moltíssimes vegades, perquè no ets conscient de tot lo cristiana que eres, de tot lo patriarcal que eres, de tot lo blanquita que eres.
Llavors, creieu que un dels primers passos seria aconseguir que totes les dones estiguessin conscienciades dels processos d'opressió patriarcals?
No conscienciades, no? No, jo penso que és més un treball de cadascuna, no? És com cadascuna amb el que se senti còmode i amb el que necessiti, amb el que... això, no? O sigui, quan parlem de maltractaments, per exemple, un dels comportaments típics de les dones maltractades és que encobreixen, no? No tinc ni idea dels comportaments, però penso lo més típic, no? Que passa és com que primer comences justificant, no? L'agressió, no? Justifiques, dones un motiu, no? Llavors, què passa aquí, no? Què està passant aquí perquè tu encobreixis, perquè tu justifiquis el que és això. I una altra cosa que penso que també és important a tenir en compte és que moltes vegades també pensem que aquests patrons de conducta són típics d'uns determinats grups socials, d'unes determinades cultures, d'uns nivells socials, econòmics, baixos, d'uns determinats partits polítics, per què no dir-ho, no? I penso que hem de fer un exercici també d'honestedat, d'humilitat i dir... Segurament hi ha homes que tenen dues carreres i són masclistes, no? No sé, aquesta frase segurament sona molt, molt acusatòria i molt, però vaig una miqueta posar el dit a la llaga, no? Perquè moltes vegades ens pensem que no, jo ho tinc super superat, no? Perquè tinc estudis, perquè sóc crític, perquè pertanyo a un partit polític d'esquerres i és... No, o sigui, no. Anem a fer un exercici d'humilitat, de dir-nos potser no està tan clar això.
I també una altra cosa que m'agradaria preguntar-vos, ja que ara m'introduïeu el concepte aquest de dir que la violència masclista és una cosa que pot estar estesa a qualsevol tipus d'ideologia política, classe social, etc, etc. També he vist que vosaltres, com a fresques, un dels punts que us defineix és el d'entendre i vincular el feminisme i les reivindicacions contra el sistema patriarcal en base a construir també alternatives al model capitalista. Per què ho plantegeu així, això? Ho dic per si algun oient ara ho pot estar escoltant i pensar. Es pot ser feminista sense ser anticapitalista o almenys tenir una visió crítica al capitalisme?
Clar, jo te contestaria que des del punt de vista teòric, no. O sea, perquè feminisme és posar en el centre de la vida, en el centre d'interès, la vida, no? I per tant canvia totalment les relacions humanes i els interessos, i per tant, clar, el capitalisme topa totalment amb això, no? Els interessos i les relacions es mouen per interessos econòmics i punt. Per tant, des del punt de vista teòric, no. Ara, n'hi ha dones que es defineixen feministes i són capitalistes? Doncs sí, perquè el feminisme és molt ampli, és perquè n'hi ha molts tipus de feminismes, no? I perquè es pot abordar des de diferents punts. El que sí que és cert és que jo crec que, no, en els últims temps el feminisme sí que avança una mica en aquesta línia i en ser capaç de construir alternatives i alternatives reals al sistema polític que existeix. I jo crec que justament la força dels nous feminismes radica una mica aquí, en que no es queda amb aquest treball sectorial que s'ha volgut otorgar al feminisme, sinó que el que fa és col·locar-se en el centre, no, i donar-li aquesta perspectiva a tot un sistema polític, econòmic i social.
Hi ha tipus de feminismes, ¿vale? Però jo tinc un exemple que és d'una diputada del PP que fa anys, pues, que va dir que la primera feminista d'Espanya va ser Isabel la Catòlica. Clar, jo penso que potser les primeres feministes, pues, van ser les bruixes que va cremar, no?
Segurament.
Clar, que depèn del punt de vista, però és que també depèn de què entens tu per feminisme, no? Pues el salvar-te tu o que ens salvem tothom.
Bueno, i que potser hi ha parelles en les que l'home o la dona, si és a casa de les dones, o diu, no, si jo cuino els diumenges, jo li faig regals a la meva dona, jo sóc feminista. No és com, vale, venga, pues aquí hem de començar aquí a treballar per aquí, no? Perquè és el que ha dit l'Anna i les dues Anna, no? Que hi ha molts tipus de feminisme i també hem d'anar amb compte.
I a mi una altra pregunta que m'agradaria fer-vos, i conèixer sobretot la vostra visió personal, és si creieu que a vegades els col·lectius que es defineixen com a feministes pateixen certa estigmatització, o que els assenyalin, o que els diguin que reivindiquen coses que, segons la gent que ho diu, tenen poc sentit, etc, etc. Us heu trobat vosaltres a vegades amb casos així?
Sí, sí, sí.
Cada dia.
Sí. Quin era el mote? Com ens deien?
Feminazis.
Eso es. Feminazis. Som al Baix Montseny, som conegudes. Tothom ens coneix, no?, pels actes tan contundents i tan violents que fem. Jo faig molta por, jo tothom se m'aparta, perquè és com la feminazi de les fresques.
I tant que sí. De fet, tinc en Marcel aquí, que no està dient res perquè està espantat. No, i fora bromes, jo això us ho preguntava perquè una percepció personal que crec que la gent que estem aquí a l'estudi compartirem és que moltes vegades al feminisme se li llencen una sèrie d'afirmacions tòpiques i típiques, a vegades una mica infundades. Llavors, a mi ara m'agradaria proposar-vos un joc. Si em permeteu, m'agradaria disfressar-me de cunyat, que és una expressió que ha fet fortuna en els últims temps, aplicada a segons quins polítics, i el que m'agradaria fer és llançar-vos una sèrie d'afirmacions típiques que es diuen del feminisme, que segur que haureu escoltat moltes vegades, i que vosaltres us imaginéssiu que això us estic dient de veritat i que em responguéssiu. Us sembla bé?
Estàs segur?
N'estic segur, almenys ara. Després potser me'n penedeixo.
Podràs accent de cunyat, Pol?
No.
Pol és un
valent. Em sap greu decebre. Sí, jo sóc un valent, no com els Jordis, que avui els tenim a l'altre costat de la peixera. En tot cas, comencem per la primera, que segur que l'heu sentit més d'una vegada, i diu així. Les lleis ja reconeixen la igualtat entre homes i dones, per tant, ja no cal el feminisme.
Bueno, clar, les lleis estan molt bé i és un primer pas, està clar, però d'aquestes lleis després ningú té recursos per a desenvolupar-se i tot queda en paper mullat i clar, nosaltres dèiem sempre, no?, una de les coses que diem és volem la igualtat real i no la igualtat efectiva. La igualtat efectiva és això, és una llei, i la igualtat real és que la vida de les dones canvia el dia a dia.
La segona, que en Jordi Pasqual ja ens la introduïa al principi del programa, que fa referència al llenguatge, diu així. Si hem de fer servir el plural femení per tot, al final acabarem dient que vivim en cases i casos.
Parleu com vulgueu, com us sentiu més còmodes o més còmodes.
Jo aquí discrepo amb les meves companyes. Jo sóc una fervent defensora de la utilització del llenguatge, perquè el llenguatge construeix. Construeix discurs, construeix mentalitats i construeix societats. Per tant, és superimportant nomenar. Nomenar les dones, visibilitzar-les i incloure el llenguatge. I com ho hem de fer? Això seria un altre debat. Però què s'ha de fer i què s'ha de canviar? Jo sé.
Jo estic d'acord, però dic que si ho fas a nivell militant, doncs no ho facis. Vull dir, tu parla com et surti, que contra més feminitzada sigui la societat, més fàcil serà fer-ho i nomenar les coses, saps? Però si t'has d'obligar, si t'has de sentir malament, o si, doncs no ho facis tu, tranqui.
A vegades també el llenguatge és una disfressa, no? És com si tu pots utilitzar tot el rato el plural i el singular femení, però després a la pràctica deixes molt cada dia, no?
Doncs, si us sembla, passem a la següent, que diu, dir-li guapa a una dona que no conec no és ser masclista, sinó galant.
Que li digui la seva mare. Bueno, o a la seva filla de 16 anys.
Eso es,
per exemple.
No?
Poc més a afegir, no? La següent també és una que es repeteix molt, sobretot ara que s'acosta el 25 de novembre. Al final el que diu és que els homes també moren assassinats i ningú diu res.
Sí, clar, aquesta és la típica intervenció que sempre fan un acte d'aquesta diada, un típic senyor, no? I dius, molt bé, pues vale, claro, és una realitat, sí, però bueno, són els números i al final les problemàtiques socials es mesuren per les realitats que vivim, no?, la societat, i això és indubtable, i a més que estem treballant perquè n'hi ha tota una realitat social i tot un patriarcal darrere, o sigui, no succeeix perquè sí, no? Però bueno, Jo és que me costa molt, aquestes afirmacions.
Bueno, el company que ha fet un estudi de les estadístiques crec que és, o sigui, és aberrante la diferència que hi ha entre uns i altres, i per tant és com... Sí, clar, però quina proporció, no?
Ja que m'interpel·les, de fet he portat casos d'homes morts per culpa del masclisme, que per una forma de la parella de no sé qui i el tema de cels, que al final és una dona que està provocant, te cometes, que està al centre del conflicte, acaba sent un home que mata un altre home per un tema de sentiment de possessió d'una dona.
Doncs això que apunta Jordi és molt interessant, de seguida anem. Abans l'última, repeteixo, jo tot això són frases que he sentit, no és que ho estigui defensant, vull que quedi molt clar.
Creiem, Pol.
Sí, tu em creus, Marçal? Gràcies. En tot cas, l'última és per mi potser de les coses més salvatges que he sentit en la meva vida, i per fer-ho com a afirmació diu que em sembla molt malament que la violessin, però vestia tan extremada que provocava.
Això ho ha justificat fins i tot un jutge.
Clar.
Vull dir que les que vulguis.
Sí, de fet, jo crec que és un dels grans problemes, no?, que hi ha. O sigui, jutges, sentències judicials, xerrades contra violència, no?, el 25, hi hauran molts espais d'aquest país que estaran promovent xerrades i que estaran fent coses que el discurs que s'està donant, segons qui ho dona, moltes vegades, acaba culpabilitzant a la dona segons de quines coses. Per tant, aquesta idea de que, no?, i sobretot que parlarem després de les xarxes socials, i part d'aquesta idea, no?, de jovenetes, com se mostren a les xarxes socials i tal, continua havent una idea de que moltes coses passen perquè n'hi ha una provocació per part de la dona, sempre, per supost. Llavors, clar, és aberrant, però és que n'hi ha molta gent que continua pensant-lo.
Doncs, Anna, Neus i Anna, primer de tot, moltes gràcies per haver aguantat la meva impertinència, haver-me respost de manera tan amable. I si us sembla, jo el que faig és passar el testimoni a en Jordi i anar a conèixer les dades que ara ens anava anticipant.
El cafè de Punt 7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Doncs sí, avui portava dades, però abans volia plantejar-vos una pregunta que m'he quedat així com, bueno, com pensant, a veure què en pensaríeu vosaltres. L'altre dia vaig anar a una conferència en la que estava María Jesús Izquierdo, que segurament la coneixeu com a referent del feminisme, i va plantejar que un tema important de la violència envers les dones és la significació de la violència més enllà de l'acte, probablement, que està vinculat a la sexualitat. És a dir, no és només el sexe com al centre, sinó és la intenció de poder que té l'home quan intenta acosar a una dona, ja siga des del llenguatge o siga directament violant-la, per exemple. I va posar dos exemples, un molt extrem, que vindria a ser una violació, en què deia, si al final aconseguim que l'acte de la violació en si perga el sentit d'opressió i simplement siga un acte sexual i fins i tot siga un mal polvo, estarem xocant a la persona que ha fet aquest acte com a acte de violència i no com a acte purament sexual. Això seria un cas. I l'altre cas, que és menys extrem, que probablement genera menys polèmica, és això que vas pel carrer i et diuen tia bona, no? I que tu li seguisques el joc. Dius, tia bo, tu, no sé què. Diu que ho va fer un dia i que en un semàfor els que anaven al cotxe no es van esperar ni que es posara verd perquè es van sentir avergonyits. M'agradaria que des d'aquesta perspectiva, probablement són dos extrems una mica xocants, però m'agradaria saber què pensareu d'aquesta resignificació de la violència.
Uf. Clar, que amb aquesta informació el concepte de... Jo crec que entenc una mica per on va, però bueno, jo crec que és complicat, no?, desmitificar aquesta part de... d'un acte com és una violació, treure-li aquest component sexual. Perquè molta de la violència que parteixen les dones parteix d'això, d'aquesta visió i d'aquest rol que se li ha donat com a objecte sexual. Llavors me resulta una mica complicat. Sobretot perquè moltes vegades aquests discursos que creiem entorn a les respostes que haurien de tindre discrepen molt i discernixen molt de la teoria i de la realitat social i el moment en què la societat és capaç d'assumir segons quines coses, no? I després, clar, l'altre exemple crec que és molt divers, no? Està bé tenir una resposta, però la resposta també t'has de sentir a gust amb tu mateixa. És a dir, jo, per tal de no sentir-me agredida, respondre amb una altra agressió, a una altra persona, no sé si és la meva forma de defensar-me o on jo me vull situar com a dona, no? És allò de dir, bueno, superem el feminisme... No? O és part del discurs feminista que s'ha portat durant molts anys que ha sigut erroni i és intentar igualar, no? certes actituds i apropar-se més a l'actitud dels homes, que no reconeixen una mica certs valors, no?, que se li ha donat a les dones històricament. No sé si té respost o si les meves companyes com ho veuen.
La resposta l'entenc i és vàlida, vaja. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Així? Molt bé. Sí, sí. Doncs anem amb les dades que havia preparat. Evidentment, hem d'entendre que això d'un feminicidi, començarem per la mort, que acaba sent el que més acabem visualitzant els mitjans, però hem d'entendre que això d'un feminicidi, hi ha qui ho entén d'una manera i hi ha qui ho entén d'una altra, i per això depèn d'on vagis a mirar les dades, hi ha unes dades o hi ha unes altres, no? Per tant, a data del 14 de novembre, que va ser l'última actualització de quan vaig fer la revisió, evidentment, és lamentable perquè cada dia tenim pràcticament algun cas, si no de mort, d'agressions, i moltes denúncies. De fet, després anirem amb dades ja no de morts. Per tant, segurament, si el dia que estem fent el programa s'actualitza, les dades serien unes altres, serien més altes. Però en qualsevol cas, a data del 14 de novembre, simplement perquè ho tinguem en ment, hi havia reconegudes 37 morts oficials durant el 2016 a l'estat espanyol, que s'entenen que són morts íntimes, és a dir, normalment en un àmbit de parella. De les quals, a feminicidio.net, que és una pàgina web que es dedica a recollir dades sobre no només morts, però sobretot les morts que ha hagut per motius... No sé per què estic dient morts, estic fent una cosa que des del llenguatge construeix assassinats, diem les coses clares, per culpa, no, d'una concepció d'un gènere que es creu superior a un altre, doncs hi haurien altres 12 assassinats considerats íntims. Però és que a més hi ha altres que el Ministeri no els considera com a tal, que serien els que es donen dins de la família, els que estarien relacionats amb la prostitució, que és de la prostitució, de fet, són especialment curiosos perquè donen la sensació que si eres prostituta ja t'ho estaves buscant. O si eres transexual, també. És a dir, hi ha alguna condició de gènere o el teu ofici, no?, si eres treballadora sexual, que sembla que per simple fet de dedicar-te a això, tindre eixa consciència de gènere en què eres transexual i no t'identifiques en cap dels dos, és com si t'ho buscares. En total, si fem el càlcul, feminicidio.net calcula que hi ha uns 83 assassinats en motiu de gènere durant el 2016 a Espanya, que són segur assassinats, que al darrere hi havia motiu de gènere, i després hi ha uns altres 9 que no acaben de tindre les suficients pistes com per a saber si el gènere era el centre de l'assassinat o hi hauria alguna altra cosa. Clar, fixeu-vos que estem parlant, per tant, de 83 segurs, 92 dones assassinades, si aquests 9 es confirmaren que tenen motius de gènere, quan acabaren de tindre les suficients dades per a calcular-ho, i en canvi el Ministeri n'ha reconegut 37. Per tant, això de creure's només les dades oficials també generaria un dubte, no? Perquè els feminicidis són molt més que allò que pot recollir el Ministeri a nivell estatal. I a més, abans vos deia, no? He intentat recollir dades d'homes també morts per masclisme, i aquesta mateixa web planteja 5 assassinats en què pràcticament tots els casos per això, no? D'una dona que està al mig d'una relació, d'un triangle amorós, una cosa així, un home acaba matant un altre quan el tema és un tema de gènere, que és el masclisme que ha matat a un altre home. Per tant, aquella concepció fins i tot que poden tindre alguns homes del masclisme ja em va bé perquè a mi no m'afecta, és bastant falsa, fins i tot havent morts. Fixant el focus a Catalunya, enguany hem tingut, amb el que va d'any, també dades de fins al 14 de novembre, 14 morts, de les quals el Departament d'Interior en reconeix 5. I fent una evolució històrica, evidentment, en el moment que hi hagi una mort no pots estar d'enhorabona mai, però com a mínim veus que hi ha una petita davallada dels últims anys, perquè el 2010 en va haver 28. Va haver una evolució, 2010-28, 2011-23, 2012-26, 2013-16, 2014-20, 2015-19 i el 2016, a falta d'acabar l'any, aquestes 14. Per tant, en aquests 6 anys, que m'he remuntat aquests anys perquè són el que tenen registrat a la web, són 146 morts assassinats de dones a Catalunya. I clar, com estem en una ràdio local, m'he preguntat, tindrem algun cas en aquests anys de registre a Sant Celoni? A Sant Celoni concretament no, però he fet com un radi. Com entenc que aquesta violència no entén de comarques ni de fronteres administratives, he fet un radi aproximat. El més lluny pel nord m'he anat a Llagostera i el més lluny pel sud m'he anat a Granollers. I en aquest radi, en aquells 10 anys, hi ha hagut 10 morts, per tant, molt a prop de Sant Celoni, unes 10 morts. En tenim dues, una el 2010 i una el 2012 a Santa Maria de Palautordera. En tenim una a Blanes, una a Llagostera, a Granollers, a Caldes de Malavella, Dosrius, Calella, Pineda de Mar i Arenys de Munt. Per tant, pobles que estan molt a prop nostre, que no creguem que és una realitat que ens para lluny aquesta dels assassinats per un motiu de gènere. Si mirem a més les dades del Departament d'Interior de la Generalitat d'enguany, a data del 27 d'octubre, perquè ells sí que fan actualització que no diàriament, i per tant són dades que ara, evidentment, també hauran canviat. A banda d'aquestes 5 morts reconegudes, hem tingut 6.160 denúncies fetes en el que va d'any i 2.504 detinguts majors d'edat i 20 detinguts menors d'edat. I víctimes que ha atès la Generalitat són 6.170. Per tant, quan de vegades només visualitzem les dones assassinades, estem cometent un error, perquè estem fixant-nos que hi ha fins a 6.160 en menys d'un any de denúncies amb aquest motiu. I també, per intentar aprofundir una miqueta més en aquest sentit, he intentat agafar dades una miqueta més enllà del que dèiem de les morts, i en les violències registrades en el que serien delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, són dades de la Generalitat, veiem en certa preocupació que la majoria de víctimes tenen menys de 20 anys, és a dir, 386 dels casos registrats per la Generalitat en aquest atemptat, diguem-ne, des de la perspectiva sexual, són menors de 20 anys, cosa que en els agressors no és. Hi ha 108 agressors de menys de 20 anys, dels que tenen detectats, però la majoria tenen entre 31 i 40. Per tant, veiem que són unes edats mitjanes que, sobretot, la víctima van a buscar etapes joves de la vida. Estem parlant, al final, menys de 20 anys, moltes d'elles són adolescents, moltes de les agredides. I, finalment, així com a xifres que també poden indicar, de certa forma, si les dones realment se senten amenaçades, entre el gener del 2016 i el setembre del 2016, la Generalitat, el seu telèfon 900-900-120, que és el telèfon que té la Generalitat contra la violència masclista, ha rebut 7.632 trucades, la majoria de les quals fetes per la pròpia usuària, la pròpia víctima, encara que algunes les han fet familiars o professionals que estaven ajudant-les. La majoria d'elles feien referència a un àmbit de parella, encara que també figuren altres com l'àmbit familiar, laboral, i moltes d'elles són sobretot per violència psíquica, que de vegades queda també un poc desapercebuda perquè només parlem de morts. I de nou tornaríem a trobar aquesta idea d'edat mitjanes són les més afectades, quan més pugem en edat sembla que el problema és una mica menor, i en edat joves, xifres que poden començar a preocupar, amb 1.310 trucades, per exemple, entre 19 i 30 anys. Més o menys amb aquest repàs volia fer tirar un poc una galleda d'aigua freda, no? I adonar-nos que la violència és molt més que les dones assassinades i que realment estem sofrint en el dia a dia. No sé si voleu afegir alguna cosa, perquè ara he fet així com un poc un tostón, però...
De fet, Jordi, jo crec que les dades parlen per si soles. Veia l'Anna, que sembla que vol apuntar alguna cosa...
Bueno, jo crec que aquí no hi definiria diverses coses. En primer terme, el fet de que tu deies, no? Els informes, clar, els paràmetres per a definir què és una dona assassinada per violència masclista varia molt depenent dels països, i per tant és un dels temes que està sobre la taula, el tema feminista, no? O sigui, fins a quin punt s'han de redefinir i com s'han de marcar aquests paràmetres, perquè varia molt d'un país a un altre, i al final després, quan mires la realitat, moltes vegades té que veure en la forma com se comptabilitza això, no? En aquests casos, apuntar tot el que has dit i també apuntar el tema de que depèn si aquestes... si les víctimes al final han estat assassinades en un moment determinat o la mort s'ha produït després, no són comptabilitzades. Vull dir, hi ha moltes coses que fan que realment els números no tinguin res a veure amb la realitat, no? I després tot l'altre tema que has dit, no? Hi ha dos punts importants que jo definiria. Per una banda, és tot allò que és incontrolable i que és difícil de quantificar, que té que veure amb aquesta violència psicològica, que és molt complicat, perquè està a totes les capes, no? de la societat. I després el tema de la joventut, no? És problemàtic, i a nivell de control social ja han sortit diversos estudis a nivells europeus que ho determinen, però és molt problemàtic com s'estan establint les relacions i les relacions de poders entre les parelles molt joves a través d'un control social del WhatsApp, control de les redes socials, no? I en aquest sentit s'hauria de posar molt foc a això, no? Perquè és aquí on comencen realment les violències masclistes.
Doncs, fet aquest apunt, i ja que ens introduís el tema de xarxes socials, inclús potser de neomasclismes, Marçal, tu que ens has preparat tot aquest tema, et sembla si comencem a desgranar tot aquest entramat que amaguen les violències masclistes, que a vegades se'ns escapa a alguns de nosaltres?
Oh, i tant que sí, som-hi. Primer de tot, espero no haver generat cap expectativa, que a més intentaré, com cada programa, ser sintètic, mai ho aconsegueixo, apuntar només que el concepte de neomasclisme és una proposta en diverses teories de gènere per explicitar que en el segle XXI un temps, i sobretot en les societats occidentals postcapitalistes, que es fan les afirmacions de que el masclisme, el racisme o fins i tot l'homofòbia són fenòmens negatius que ja no existeixen i que s'han abolit, simplement aquests tipus d'opressions segueixen existint i han de ser dits pels seus noms. El neomasclisme és masclisme crònic de tota la vida, però demostra com el masclisme, com el patriarcat, com a fenomen social i cultural, és flexible i s'adapta a les noves formes de comunicació i d'intercanvi social que existeix en la societat. Des de l'antropologia ens agrada molt una paraula que és reproducció cultural. És el resum d'estudiar antropologia. Reproducció cultural es basa simplement en explicar que les persones humanes som éssers socials i reproduïm idees a partir de la nostra cultura amb tots els agents socials que això conforma. La família, l'escola, la publicitat, la televisió, els amics i les amigues. A partir d'aquí, simplement apuntar que aquest neomasclisme, sobretot, s'apunta com una resposta de gran part de col·lectius d'homes no institucionalitzats sota cap signe ni sota cap nom, han reaccionat de forma negativa i negacionista davant una realitat que els col·lectius feministes contemporanis i certes polítiques d'igualtat que poden ser més o menys efectives i amb les seves mancances han arribat. I és un masclisme simplement basat en menys tenir i en negar que les violències masclistes palpables i que es denuncien de i que tothom en aparença pot denunciar, com les que hem estat parlant, les més notòries, com l'assassinat, l'agressió física, la violació, l'insult, l'amenaça, els crits, són el resultat d'un caldo de cultiu basat simplement en una realitat crònica cultural que és la subordinació de l'home cap a la dona, amb una cosa que s'ha apuntat abans, em sembla que ho ha comentat la Neus, és una reproducció que portem gestant milers d'anys. I al cap i a la fi, doncs, com jo crec que molt bé s'ha apuntat, una de les solucions principals i prioritàries hauria de passar per l'educació. A partir d'un article de Pícara Magazine, una revista, jo ja això virtual, no sé si també té forma impresa, Pícara Magazine, un article que es diu Troll machista, moretones virtuales, fa una anàlisi principal de com el neomasclisme té un predomini molt potent en les xarxes socials. Principalment perquè les xarxes socials, el WhatsApp, el Facebook, els blogs, el Twitter, l'Instagram, s'han convertit en el mitjà de relació i comunicació predominant en les noves generacions de les persones joves i també no tan joves. I a partir d'aquí, tota aquesta herència judeocristiana patriarcal i de l'amor romàntic simplement no han canviat, segueixen existint i la seva estructura és ferma i sòlida, però s'ha filtrat en aquestes noves formes modernes de comunicació i d'existència i té una nova forma de manifestar-se. Principalment, doncs, el que intenta explicar és que el neomasclisme és una forma de masclisme principalment basada en el menysteniment d'aquestes violències latents que acaben convertint unes petites violències, que de petites no en tenen res, però que acaben donant sentit i donant pas a l'existència de les violències agressives i físiques més palpables. S'insinua en el comentari, i estic bastant d'acord, que el neomasclisme es basa simplement en la negació d'algunes reivindicacions que els feminismes fan de coses exagerades. De fet, a partir d'aquí, doncs, en què es basa aquest neomasclisme? En infantilitzar el moviment feminista i, bé, és una mica aterrador, potser és la paraula, la de vegades, perquè es pot fer antropologia virtual, eh? Es podria fer una tesina simplement llegint murs de Facebook, és impressionant, i la de vegades que es repeteix la paraula lobby feminista, feminazi o grup de lesbianes amargades, tot un seguit de paraules que es fan servir per deslegitimitzar qualsevol lluita feminista contemporània. A partir d'aquí, aquest negacionisme es basa en dir que el llenguatge sexista, que la publicitat sexista, que la pressió estètica, que els piropos, el llançar floretes, no són masclisme, són capricis ideològics d'un feminisme que vol instaurar un matriarcat exterminador d'homes. És a dir, és una estratègia sobretot que busca girar donant la volta a la truita i convertir l'home en víctima de la dona. A partir d'aquí, doncs, per què passa tot això? Perquè molts dels feminismes actuals i les reivindicacions que tenen avui en dia ja estan assenyalant que el problema és cultural i el problema social, que és una qüestió d'idees, que una cosa que és important assenyalar, que la cultura no, des de l'antropologia ens passa molt, que la cultura és una cosa més que el folklore. La cultura són idees estructurades. Les absorbim, les institucionalitzem a dins nostre i les reproduïm. A partir d'aquí, doncs, moltes persones, ja no col·lectius tant de dreta o ultradreta com l'Església Catòlica, ataquen el feminisme, sinó col·lectius que podríem posar en polítiques més de centre o d'esquerra, o fins i tot d'esquerres més progressistes, com s'ha insinuat abans, doncs simplement que potencialment tant homes com dones i els homes com a potencials agressors som reproductors d'un masclisme crònic que es pot deconstruir. Aquí està la idea més interessant que es proposa.
Doncs, Marçal, és molt interessant. Això ens permet aprofundir en aquesta idea de neomasclisme que havíem esmentat abans en el programa. I no sé si les nostres convidades volen fer alguns apunts al que estava comentant Marçal.
Jo sí, hi ha moltes coses, però bé, serem breus. Per una banda, penso que el neomasclisme té les de perdre. O sigui, de fet, penso i estic convençuda que està perdent i que aquestes són les últimes coletilles del masclista. Per una banda, o sigui, sí, hi ha assassinats, hi ha agressions i sempre hi seran. Val? Això per una banda, no ho negarem. Però que hi hagi persones que menyspreïn aquests moviments, i no només el moviment feminista, altres moviments, que hi hagi aquest menyspreu és una molt bona senyal. És una molt bona senyal perquè això significa que estem ja no, o sigui, estem fent trontollar les coses, no? A la Festa Major de Palau van arrencar folletos, pues de conya, no? Perquè això significa que hem provocat una reacció. I si provoques una reacció vol dir que qui l'hagi arrencat, no, que qui ens digui feminazis, vol dir que aquí dins hi ha algú que canta, no? I que està sortint. I això és el torno a el que començava jo, no? Que és com, bueno, pues, te l'has de perdre. Que evidentment la societat està canviant i que tant la dona com l'home ens estem apoderant des d'un altre punt de vista. No només la dona, sinó també l'home. Les coses estan canviant i ens estem apoderant, no sé, d'una forma interessant i curiosa.
Sí, a mi m'agradaria afegir una mica en la mateixa línia, una mica que clar, que justament la presència, no?, en les xarxes socials està estudiat o d'alguna forma que els perfils de persones més d'esquerra, no?, tenen més presència i, per tant, jo aquí, clar, faria el contrari, no? O sigui, aquesta presència hi és i serà sempre, no?, i al final el que hi ha darrere d'això és por, no?, a que les persones tinguin que adaptar i aquests canvis que s'estan produint i por als privilegis que en tenen, però sobretot a que dins de les xarxes socials el que hi ha justament és el contrari. Mogolló de moviments feministes, han sortit molts col·lectius de dones, no?, a pobles, a xarxes, se treballa des de molts àmbits i per tant jo crec que n'hi ha interessos reals sobre treballar aquest tema. Però sí que s'ha d'estar alerta també perquè, com bé has dit, no?, el neomasclisme s'adapta a les noves realitats i se filtra d'una forma més sutil. I aquí és on s'ha d'estar alerta perquè no se fa tan evident, no? Mm-hmm.
Doncs, fets aquests apunts, us sembla si també anem a escoltar el que ens ha preparat en Jordi Arbat i a debatre una estona sobre el paper que han de jugar els homes a l'hora de combatre la violència masclista?
El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bé, doncs gràcies, Pol. Jo, més que preparar, m'he d'estar preparat, jo el que vull fer, com hem fet al llarg de tot el programa, és donar-vos a vosaltres i anem a parlar d'un tema que ens implica els quatre que estem aquí dintre i que estem cada dimarts aquí a l'estudi, que és quin ha de ser el rol masculí en les qüestions de desigualtat de gènere i en la lluita feminista. És a dir, quin paper o com han de cooperar els homes en aquesta lluita. I m'agradaria començar fent una cita d'un home respecte a aquest paper masculí en el feminisme. Un home que es diu Boicelo Botha, no sé si ho pronuncio bé, és un sud-africà, membre de l'organització Sonke Gender Justice. Diu el següent, diu: hem d'evitar d'apropiar-nos, entenem els homes, hem d'evitar d'apropiar-nos de la lluita relativa a les qüestions de gènere. Sempre n'hem de ser conscients, la tentació existeix degut a la tendència dominant dels homes, hem de mantenir-nos vigilants i recordar que aquesta és una lluita que han de liderar les dones. He triat aquesta cita perquè crec, des del meu punt de vista, crec que sintetitza el concepte, però m'agradaria que vosaltres, no sé si esteu o no d'acord, o que, si més no, feu la vostra consideració, almenys al respecte d'això.
Sí, evidentment. O sigui, de fet, sí, una vegada vam fer una dinàmica amb un grup de joves i un dels punts que ens plantejàvem a l'hora de fer aquesta dinàmica era preguntar, no, si s'havien fixat en quantes intervencions feien els nois i quantes intervencions feien les noies, no? Parlant en quan hi ha un col·lectiu en el que hi ha nois i noies, quina quantitat d'intervencions fa cadascú, de quin tipus, no? Quin vocabulari utilitza, quin to, i sí, és evident que en aquí les dones, les noies, intervenim menys, tenim potser una forma d'intervenir més negociadora, més conciliadora, no? per això, no? Per lo que portem fent durant 2.000 anys, i els homes participen més, porten la veu cantant, potser fan, bueno, afirmacions més directes, més presa de decisions, històries d'aquestes. Era una de les coses que volíem treballar en aquesta dinàmica.
Clar, jo, bueno, jo, clar, estic totalment d'acord, no? Des del punt de vista de que hem de ser nosaltres les que hem de liderar aquesta lluita. I, de fet, jo crec que en els últims temps el moviment feminista ha tingut tanta resposta justament per aquesta necessitat, per la necessitat de continuar treballant certs aspectes i treballar-los des de les dones i per les dones, no? Clar, un altre tema és quin paper ha de tindre l'home i el company i com ha d'acompanyar en aquesta lluita.
Aquí és on volia anar una mica jo. De fet, clar, un símil comparatiu que, de fet, també, no, remenant una mica, he trobat i era bastant encertat, era que és un paral·lelisme molt fàcil, no? Els homosexuals lideren la lluita contra l'homofòbia. La raça negra, doncs, lidera la lluita contra el racisme i és com obvi pensar que qui ha de liderar la lluita contra el sistema patriarcal han de ser les dones. Ara bé, i aquí anem. Quin ha de ser el paper dels homes en aquesta lluita, no? De quina manera han de ser copartíceps de la lluita i de quina manera han de saber, doncs, mantenir el seu paper respecte a les dones. Una altra cita d'un antropòleg, també home, Alexander Ceciliason, apunta el següent. Diu, em dic feminista, m'emociono amb assumptes feministes i per la lluita per la igualtat. Soc un home blanc, heterosexual i sense discapacitats. Els homes, com jo, tenim dues tasques fonamentals per complir en la lluita feminista. Una, retrocedir i callar, i l'altra, parlar amb altres homes. Clar, una, entenc que és, evidentment, com a persona blanca, heterosexual i sense cap discapacitat, aquest apunt jo entenc que el fa precisament perquè està parlant d'una persona que a nivell de discriminació segurament no n'ha patit o n'haurà patit molt menys del que haurà patit una altra persona amb altres condicions, i l'altre punt que fa, de parlar amb altres homes, entenc per intentar, doncs, abarcar com ha de ser aquesta lluita, no? No sé què en penseu, també, de com ha de ser, en aquest sentit. I ara, Anna, com haurien de ser els homes respecte a aquesta lluita? Com haurien d'actuar o com haurien de cooperar?
Jo potser començaria per coses molt, molt sutils, no? No comencem com a homes, no comencem mirant amb coses així i tòpics, no? De, pues, és que frego plats, o faig el llit, o vaig a comprar, no? És com, no, anem una miqueta més cap endins, vale?
Sí, aquí també es cau un error, no crec jo, que a vegades ajudo a...
Clar.
Que el concepte d'ajudar és que estàs una persona que té el lideratge d'aquella acció i tu ajudes, i tampoc és això.
No, és això, no? Anem més enllà i és com, no sé, qüestiona't, posa't en diferents situacions, no? En la teva família, doncs, la teva dona és qui se'n va treballar, tu no tens feina. Com ho portes tu això? No? Tu com ho sents? Perquè a vegades també moltes situacions que es poden donar de discriminació poden sortir d'aquí, no? De l'home que hauria de complir uns patrons, no? Soc jo qui ha de portar els diners i qui marxa fora de casa per mantenir la família, no és així, sinó que és el contrari. Què passa aquí? No? I com aquesta, doncs, com aquests 50.000 exemples més.
I jo penso que després també és el perdre la por a perdre els privilegis, no? Són uns privilegis de merda, saps? Jo mando, pues, patir el caldo, saps? Pues pensar que la lluita feminisme és global, és generosa, implica a tothom. Vull dir, som més felices des de que ens hem alliberat sexualment. Vosaltres també, nois, no? I com això tot, vull dir, jo penso que és perdre la por a... Uf, que jo perdo privilegis. No passa res, són privilegis fastigosos, que no serveixen per res, que t'empobreixen, no?
Ara has parlat d'una cosa molt interessant, que és això del fet de, a part de perdre els privilegis, d'alliberar-se el mateix. I aquí, en aquest sentit, també indagant una mica, els homes tenien aquests dos fronts, no? Per una banda, tenir aquest paper actiu en la lluita feminista, però per altra, també fer un treball per canviar el concepte de masculinitat, que al cap i a la fi, ara no dic per parlar que els homes també se'ls oprimeix, però evidentment també se'ls etiqueta dins uns estereotips que van lligats al gènere, perquè lògicament estem parlant de gènere, però que a ells també els afecta. I a vegades això també queda... Dius, no en som prou conscients que això també, treballant per la igualtat de gènere, també t'estàs alliberant a tu mateix, no? Dels conceptes de valentia, de ser valent, de liderar, de ser, doncs, el que més rivalitza, de ser el que més competitiu és, no? Aquests clichés que al cap i al fi també afecten.
Clar, jo estic una mica en el que deia l'Anna, no? En realitat és això, és canviar una mica, no? Retrocedint una mica la frase aquesta que deies, que a mi m'ha agradat molt, com ho deia, no? Retrocedir i callar, per mi vol dir acompanyar, no? I respectar el ritme, que això és molt important també en aquesta lluita, no? El poder respectar-lo. I després parlar amb altres homes és aquesta part, justament, no? Perquè jo crec que el fet de compartir i estar disposat a perdre aquests privilegis el que fa és qüestionar aquest tipus de masculinitat que deies, no? I en aquest sentit, aquesta qüestió, aquest qüestionament passa per algo molt intern, no? Perquè en realitat el que es tracta és de canviar els valors que aquesta societat otorga a certes coses, no? El poder és un valor, i un valor desitjat, no? El lideratge, una sèrie d'aspectes que se donen l'etiqueta de masculí, llavors el que cal és reinventar tot això. Però això jo crec que està en poder el feminisme, des del meu punt de vista, perquè el que fa és tornar a construir. És reconstruir, repensar, reinventar, no? I realment per mi sí que és una alternativa al sistema, perquè ho planteja tot des d'un altre lloc, no? On el centre ho col·loquen les persones, ja que dona igual que siguem homes, dones, o jo què sé, o el que vulguem ser, no? O com n'hi ha, no? La meva filla va al cau i l'altre dia li feia la pregunta a una cap i li deia, que eres dona o eres noia o noi? Perquè estaven jugant a un joc i no sabia què era i deia, pues depèn del dia, no? Vull dir, superar, no? Aquestes dicotomies, no? Seria una mica el que es tractaria, per tant, sí que és necessari construir altres rols, no?
I segurament, no?, construir, intentar deconstruir el que ja està construït i quan el que encara està per construir, segurament una de les coses més importants, i abans ho apuntava, és l'educació, no? O sigui, intentar començar ja per aquí també, perquè també el que es construeixi de nou també sigui cap a aquest àmbit, no? No sé, company, si voleu afegir alguna coseta. Jo crec que anem bastant fora de temps i tampoc volia allargar més. Tot
sí,
i que
mira que avui ens hem proposat no xerrar gaire nosaltres. Crec que més o menys ho hem aconseguit. Hem deixat que parli qui veritablement ha de parlar. I no sé vosaltres tres, però jo avui, més que aportar informació, m'he dedicat a absorbir i he après moltíssim.
No sé. Hem vingut a il·lustrar-nos, sí. I jo surto il·lustrat. Moltes gràcies.
I bé, jo sí, de cas, ja per anar acabant, només agrair-los moltíssim a les fresques, a l'Anna, a la Neus i l'Anna, que ens hagin acompanyat. Ha estat un plaer per nosaltres. Moltíssimes gràcies per haver vingut i que us vagi molt bé tot com a fresques i que continueu fent la vostra tasca, que creiem que és realment molt necessària.
Gràcies, igualment, també un plaer per nosaltres i fins la propera.
Gràcies.
Gràcies. Jo només volia afegir una cosa.
I
és
tant,
que,
per favor.
No, perquè, parlant de frases que has dit abans, i una que s'ha quedat en el tintero, que és el feminisme és aquella idea radical de tractar a les dones com a persones.
Crec que no cal dir res més.
Jo també.
Potser sí que cal. Potser sí que cal.
Un és que som un grup de feminista obert. O sigui, això vol dir que ens encantaria que la gent que escolti aquesta entrevista que demanin per nosaltres i que, sisplau, que vinguin perquè, bueno, desitgem ser-ne més. I l'altre és recordar-nos que aneu a Princeslàndia. No sé si sabeu que existeix un Princeslàndia, sí. El que dèiem de les ràtios, a 30 quilòmetres d'aquí, a Granollers, hi ha un Princeslàndia. Bueno, anem-hi amb els fills, amb les filles, amb els cosins, amb les cosines, per fer això, no? Perquè quan sortim doncs, podem criticar i podem dir què passa aquí dins.
Doncs queda feta la crida i ara sí ja anirem tancant el programa. Arribem al final del cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans però us recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/radioalacarta o bé a través d'iVox. Ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook i per qualsevol cosa ens podeu escriure cafè.7radio@gmail.com. Reconec que per mi avui és complicat presentar la cançó del final. Ens hem passat el programa parlant de violències masclistes en totes les seves variants, siguin més subtils, explícites, o visibles o invisibilitzades. Però crec que l'equip del Cafè de Punt 7 Ràdio coincidim, i ara ho dèiem, en què el fet de ser homes ens fa sentir una mica menys facultats per parlar-ne, ja que al cap i a la fi no som nosaltres qui patim l'opressió o qui patim amb molt menys mesura l'opressió de violència masclista. Tot i que puguem empatitzar amb les reivindicacions i patiments de les dones que són víctimes de violència masclista, que jo m'atreviria que d'una forma o altra, més subtil o més agressiva, són totes. Per això jo no vull parlar gaire i deixar que ho faci la cançó del final del programa. Avui, per acabar, escoltarem Queen Latifah, l'alter ego de Dana Elaine Owens, una actriu, cantant i rapera nord-americana. La cançó que sentirem es diu UNYTI, Unity, o Unitat en català, i ens parla d'una dona que pateix agressions físiques per part del seu marit, mirades inquisitorials i insults al carrer i tot tipus de violència per part dels homes. Però la protagonista de la cançó el que fa és plantar cara a les agressions masculines amb una tornada que interpel·la el mascle de torn i li pregunta d'una manera ben convincent a qui li dius puta. Una mostra de dona valenta i empoderada, encara que, com diu una de les consignes feministes més repetides en l'ambient de les festes i que les fresques ens apuntaven abans, el que ens agradaria és que aquesta dona, al tornar a casa, no s'hagués de sentir valenta, sinó lliure. Només el temps ens dirà si algun dia serà així. En tot cas, us deixem amb Queen Latifah i també, important, per fi amb un rap després de 54 programes del Cafè. Ja sabeu que ens agrada la varietat musical i el rap encara no l'havíem tocat. Això és bàsicament perquè el meu coneixement del gènere tendeix a zero, ja em perdonareu. En tot cas, espero que el gaudiu perquè mai sabrem quant de temps pot passar fins que en soni un altre. Ens tornem a trobar d'aquí 15 dies. Salut i cafè.
Visca el rap.
Salut i cafè.
One day I was walking down the block, I had my cutoff shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes, said,
who you crawling with, bitch?
U-N-I-T-Y.
Days at work give you an attitude and you erupt. And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool, I'm not taking it no more. I'm not your personal whore, that's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you ain't
who
sitting
you
in the bitch.
You and I do.
A gangster bitch, now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you was a nerd, and nobody ever heard of you. Now you a wannabe. Hard. You barely know your ABC. Please. There's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet? Young lady. And real bad girls are the silent type.
Yeah.
Ain't none of this work getting your face sliced. Cause that's what happened to your homegirl, right?
Walking with nobody.
She got to wear that for life. Who you calling a bitch?
You ain't.